De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Bona tarda, amigues i amics. Tornem a ser aquí, en aquest racó de les lletres. Aquesta vegada, el poeta anglo-nord-americà T.S. Eliot en serà el protagonista. Ell i els seus poemes del seu conegut i molt apreciat llibre Quatre quartets. Comencem llegint un dels poemes de la primera part d'aquest llibre, anomenada Barn Norton. Anem, doncs, amb el número 1 d'aquests poemes. Poema número 1. Present i passat. Tal vegada som presents en futur i el futur contingut en el passat. Si tot temps és eternament present, tot temps és irredimible. El que podia haver estat és una abstracció que resta indeficient possibilitat, sols en un món d'especulació. Tant el que podia haver estat com el que ha estat tendeixen a un sol final que és sempre present. Ressonen passos dins la memòria, al llarg del canaró que no agafarem, cap al portell que mai no obrirem, del roserà. Així ressonen els meus mots en la teva ment. Per què, però, hauríem d'esbatre les cendres d'un bol de pètals de rosa? No ho sé. Altres ecos habiten el jardí. Els seguirem? Sí, va dir el tord de pressa. Busca'ls, busca'ls, just quan tombis. Enllà de la primera porta, en el nostre primer món, seguirem a ser temptats per l'ocell? En el nostre primer món, eren allí solemnes, invisibles, capcinellant-se amb calma sobre les fulles seques, en l'escalf de la tardor, a través de l'aire somsejant, i l'ocell cridar en resposta a la inoïda música amagada als matolls. I una llambregada no vista se'ns esmunyí, car les roses tenien tot l'aire de flors que són mirades. Eren allí com hostes, acceptades i acceptants. Així doncs, avançàrem tots, segons un ordre, pel vial desert cap al cercle de boixos, per abocar-nos a l'estany dessecat. Sec estany, sec morter, fosques vores, i l'estany s'omplí d'aigua de la llum del sol, i el lotus ascendiren silenci lentament. La superfície espurnà des del cor de la llum, i van quedar darrere nostre reflectint-se en l'estany. Llavors passà un núvol i l'estany es buidà. Ves, va dir el tord, car les fulles eren plenes de nens excitats, que s'amagaven i s'aguantaven al riure. Ves, va dir l'ocell, ves, ves. Els homes apenes poden suportar la realitat. Passat i futur, el que podia haver estat i el que ha estat, tendeixen a un sol final que és sempre present. Thomas Stern Eliot, conegut normalment com a T.S. Eliot, nasqué el 26 de setembre de 1888 a Missouri, Estats Units, i morí el 4 de gener de 1965 a Londres, on residia. Es tracta d'un dels més grans poetes en llengua anglesa del segle XX. Eliot nasqué als Estats Units i amb 25 anys es traslladà a viure a Anglaterra, on l'any 1923 es convertí en ciutadà britànic. Sobre la seva nova nacionalitat i el paper d'aquest en la seva obra, Eliot deia: la meva poesia no hauria estat la mateixa si hagués nascut a Anglaterra i tampoc si hagués romàs per sempre als Estats Units. Es tracta d'una combinació de coses. En les seves obres destaca la cura formal i les referències culturalistes, enquadrant dins el New Criticism. Creia que l'art no havia de ser l'expressió d'experiències personals, sinó el treball sobre símbols universals. L'any 1948 li fou concedit el Premi Nobel de Literatura per la seva excel·lent contribució pionera a la poesia moderna. Llegim un altre dels seus poemes, de la seva primera part, Bart Norton. Poema cinquè. Els mots es mouen, la música es mou, només en el temps, però allò que només és viu, només pot morir. Les paraules, després de parlar, atenyen el silenci, sols per la forma, l'ordre. Poden els mots o la música assolir la quietud com el gerro xinès que encara es mou perennament en el seu assossec. No pas la quietud del violí en una nota sostinguda, no sols això, sinó la coexistència, o diguem que el final precedeix el principi i que final i principi han estat sempre aquí, abans del principi i després del final. I tot és sempre ara. Les paraules s'esforcen, s'esquerden i de vegades es trenquen sota el pes, sota la tensió, rellisquen, s'esmuyen, moren, decauen amb imprecisió, no s'estan al seu lloc, no s'estan quietes. Veus cridaneres, rondinaires, burletes o simplement xerraires, sempre les escometen. La paraula en el desert és sobretot embestida per veus temptadores. L'ombra xisclaire en la dansa fúnebre, la forta queixa de la desconhortada quimera. El detall de la norma és el moviment. Com a la imatge dels 10 graons, el desig en si és moviment. No desitjable en ell mateix. L'amor en si mateix és immòbil, sols causa i fi de moviment, intemporal i sense desig. Si no és en l'aspecte del temps, pres com a forma de limitació entre el no ésser i l'ésser. De sobte, en un raig de llum, fins mentre la pols es mou, s'aixeca la rialla oculta dels nens en el fullatge. De pressa, aquí, ara, sempre. Que ridícul el trist temps gastat, estenent-se abans i després. L'interès per la literatura es desvetllà en T.S. Eliot des de molt petit, en part perquè en tenir una hèrnia abdominal congènita no podia practicar cap mena d'activitat física i es va dedicar a llegir. Un amic íntim seu, Robert Sencourt, en un llibre de memòries que dedicà a Eliot, diu d'aquest que de petit, sovint, s'acurrucava al rebaix de la finestra darrere un enorme llibre, i es refugiava en la droga dels somnis contra el dolor de viure. De la seva població natal, T.S. Eliot deia: «És evident que Sant Louis m'afectà més profundament que qualsevol altre entorn. El fet d'haver passat la meva infància al costat del gran riu és quelcom incomunicable per a aquelles persones que no ho han experimentat. Em considero afortunat d'haver nascut aquí i no a Boston, Nova York, Londres». T.S. Eliot estudià a la Smith Academy de Sant Louis des de 1898 a 1905. Aviat destacà en totes les matèries des de la física fins al llatí. Començà a escriure poesia als 14 anys. El seu primer poema, A Fable for Fisters, aparegué com a exercici escolar a la Smith Academy Record el febrer de 1905. L'any 1906 ingressa a la Universitat de Harvard, on estudia grec, literatura anglesa, alemany i història de l'art. Publica poesies a la revista de la universitat, interessant-se pels poetes simbolistes francesos com Rimbaud, Verlaine, etc. Sota aquesta influència, l'any 1909 marxa a París, on assisteix a les classes de Henri Bergson i coneix Alain Fourier. Estudia en profunditat a Dante, a John Donne i a d'altres poetes metafísics anglesos. La recuperació dels metafísics significà per a Eliot una censura tàcita dels pressupostos romàntics. De París marxa a Munic i a Itàlia i l'any 1911 torna a Harvard on es doctorà en filosofia amb una tesi sobre F.H. Bradley. A Harvard és anomenat professor ajudant de filosofia. Allà coneix a Bertrand Russell, que és a Harvard com a professor visitant i considera Eliot com el seu millor alumne. Amb una beca, T.S. Eliot marxa a la Universitat de Marburg, Alemanya, però davant el començament de la Primera Guerra Mundial fuig del país traslladant-se a Londres. Aquest any, el 1914, en contra dels desitjos paterns, s'estableix definitivament a Anglaterra. Aviat coneix allà a Ezra Pound, que l'introdueix en el món literari anglès. Durant aquests anys es relacionarà amb Virginia Woolf i el seu marit i en Jane Joyce, a qui confessa admira molt. Anem doncs amb un altre dels seus poemes, aquesta vegada de la segona part de Four Quartets anomenada East Hooker. East Hooker número 1. El meu començ i el meu final. En successió s'alcen i cauen les cases, s'esfondren, s'estenen, són traslladades, destruïdes, restaurades o bé en el seu lloc. Hi ha una esplanada, una fàbrica, un camí de ronda, vells carrers pel nou edifici, vell fustam pels nous focs, vells focs per les cendres i cendres pel terrer, que ja és carn, pelatge i fems, os d'home i de bèstia, espiga i fulla. Les cases viuen i moren. Hi ha un temps per construir i un temps per viure i engendrar i un temps perquè el vent esbocini el vidre balder i sacsegi l'enfustat on s'altirona la rata de camp i sacsegi l'esperifat tapís teixit amb silenciosa divisa. El meu començament i el meu final. Ara la llum cau de ple sobre l'esplanada, deixant l'enfondit viarany sobre teixit de branques, fosc en la tarda, on us decanteu cap a un marge com passa un furgó i l'enfondit viarany insisteix en la direcció cap al poble, hipnotitzat per la xardor elèctrica. En la càlida boirina la llum xafogosa és absorbida, no refractada pel rocam vorell. Les dàlies dormiten en el silenci balmat. Espereu l'òliba matinera en aquesta esplanada, si no us hi acosteu, si no us hi acosteu massa, una mitja nit d'estiu podeu sentir la música de l'esllanguida flauta i el tamborí i veure'ls dansar al voltant del foc l'ajuntament d'home i dona, en dansa significant el matrimoni, un sagrament digne i congruent, de dos en dos, necessària conjunció, enllaçant-se l'un a l'altre pel braç o la mà, denotant concòrdia. Al voltant del foc, saltant per les flames o ajuntats en cercles, rostegaments solemnes o en rústega rialla, alçant peus feixucs amb passades sabates, peus terrosos, peus d'amarga, alçats en joia campestre, joia dels qui d'un temps ençà són sota terra, nodrint el blat, marcant el temps, duen el ritme del seu ball, com en el viure de les estacions vivents, temps d'estacions i de constel·lacions, temps de munyir i temps de segar, temps d'acoplament d'home i dona i de les bèsties, peus que s'alcen i cauen, menjar i beure, fems i mort. Romp l'alba i un nou dia es prepara per la xardor i el silenci. Mar endins la brisa s'arrisa i llisca. Sóc aquí, o allà, o on s'abulla, el meu començ. L'any 1915, Elliot dona classes de francès, alemany i història a un institut, feina que abandona aviat perquè no li agrada l'ensenyament. Aquest any es casarà amb Vivian Haywood, que anys més tard sofrirà una greu malaltia mental. L'any 1930 se separen definitivament. Igual que la seva dona, Elliot també sofrirà diferents trastorns nerviosos. No es tornarà a casar fins molt més tard, l'any 1957, amb Valerie Fletcher, que era la seva secretària. L'any 1917, Elliot comença a treballar en el banc Lloyds de Londres, on hi restarà uns quants anys. També col·labora regularment amb la revista The Egoist i treballarà en l'editorial Faber & Guyer, més tard convertida en la coneguda editorial Faber & Faber, de la qual n'arriba a ser director. Aquest mateix any apareix el seu primer gran poema, la cançó d'amor de J. Alfred Prufo, potser l'obra més citada d'Eliot, que està estructurada com a monòleg dramàtic utilitzant la tècnica del monòleg interior o stream of consciousness que poc anys més tard posarà molt de moda James Joyce i que també utilitzarà Virginia Woolf. L'any 1920 publica poesies i la col·lecció d'assajos crítics El bosc sagrat. L'any 1922, considerat l'any meravellós de la literatura del segle XX, amb l'aparició de l'Ulisses de Joyce, les elegies de Duino de Rilke, el Tractatus Logicus Philosophicus de Wittgenstein o En busca del temps perdut de Marcel Proust, apareix el poema d'Eliot que el farà mundialment famós, La terra erma. Anem amb un altre dels seus poemes. Les dries salvages, poema número 1. Jo no en sé gaire de déus, però em penso que el riu és un déu fort de color terrós, esquerp, indòmit i sorrut, pacient fins a cert punt, de primer considerat una frontera, útil, poc de fiar com a via de comerç. Després, un problema tan sols pel constructor de ponts. Un cop resolt, el déu de color terrós és gairebé oblidat pels habitants de la ciutat. Tanmateix, sempre implacable en les seves estacions i en els seus furors, destructor, bo i recordant, el que els homes prefereixen oblidar, ignorat, menystingut, pels idòlatres de la màquina, però esperant, aguaitant i esperant. El seu ritme era present a la cambra dels nens, en l'acre aïllant de l'eixir de l'abril, en l'olor de raïm a la taula tardorenca i el cerca capvespral del llum de gas a l'hivern. El riu és dins nostre, la mar ens envolta i és també el caire de la terra, el granit, on s'infiltra les platges on llença els seus indicis de creacions anteriors i diferents, l'estrella de mar, el cran reial, l'espirana de la balena, els bassals on lliura la nostra curiositat, les algues més delicades i l'anèmona de mar. Ens tornen les nostres pèrdues, la xarxa esquinçada, la gambina de les llagostes destrossada, el rem trencat i la roba de forasters morts. El mar té moltes veus, moltíssims déus i moltíssimes veus. La sal és en la rosa de verdissa, la boira en els avets. L'údol del mar i el seu caprit són veus diferents, tot sovint copsades juntes. La queixa de l'orneig, l'amenaça i la carícia de l'ona que al cim de l'aigua es trenca. La ressaca llunyana a la foradada i el plany indicador de l'escull cada cop més pròxim. Són tot déus del mar. I la boia feixuga i xiuladora, doblada tot tornant, i la gavina. I sota l'opressió de la boira silent, el titlleig de la campana. Mesura el temps, no pas el nostre, tocat per la gràvida mar grossa. Un temps, més vell que el dels cronòmetres, més vell que no el comptat per dones patidores, que jeuen despertes preveient el futur, provant de desteixir, desfer, desfilar, i apedaçar junts passat i futur. Entre mitjanit i l'alba, quan el passat és tot engany, el futur no té futur, abans de l'última guàrdia, quan el temps s'atura i mai no acaba, i la mar grossa que hi és, i ha estat d'ençà del principi, va sonar la campana. La Terra Erma fou escrita per Eliot en una època de grans dificultats pel poeta, a causa dels problemes nerviosos de la seva dona i d'ell mateix. En el seu temps, aquest llibre de poemes va representar allò que, a la modernitat, va ser l'Ulisses de Joyce. Ja separat de la seva dona i integrat en l'Església Anglicana, es traslladà a viure a una residència de clergues a Londres. I allí visqué fins que el seu amic, l'erudit John Hyber, confinat en una cadira de rodes, el convidà a compartir la seva vivenda, que Eliot no abandonà fins que no es casà amb Valeria Fletcher l'any 1957. La seva etapa de maduresa coincideix l'any 1943 amb la publicació del llibre Quatre quartets, els poemes del qual estem llegint avui aquí. El llibre neix de l'estudi que Eliot feu durant 30 anys de la filosofia i el misticisme. Encara que Eliot era cristià practicant i la imaginaria cristiana i el simbolisme abunden en els seus poemes, també abunden referències als símbols i tradicions hinduistes. Segons Andreu Jaume, aquests quartets són d'inspiració teatral, encara que no destinats a l'escena, de manera que amalgamen el monòleg dramàtic, la poesia lírica i la meditativa en un equilibri contrapuntista perfecte. Llegim un altre dels seus poemes. Poema quart de Little Giddick. El color que baixa esquinça l'aire, en flama d'incandescent terror. Les llengües del qual atesten l'únic alliberament del pecat i l'error, la sola esperança o bé desesperança, rau en la tria entre flama i flama, perquè del foc el foc ens redimeixi. Qui doncs inventà el turment? L'amor. Amor és el nom de Zoet, rere les mans que teixiren l'insufrible gec de flames, que cap poder humà no pot treure's. Sols vivim, sols sospirem, consumits per un foc o altre. Els quatre poemes de quatre quartets, Bart Norton, East Cooker, The Dry Savages i Little Giddick, s'associen a un dels elements clàssics de la natura, l'aire, la terra, l'aigua i el foc. Es pot dir que semblen assajos que abunden les mateixes idees a través de variacions sense arribar a cap conclusió definitiva. Després d'aquesta obra, la poesia d'Eliot no arribarà mai a abastar tants grans cotes de qualitat. Ja hem dit que l'any 1948 li concediren el Premi Nobel de Literatura i també l'Orde del Mèrit del Regne Unit. Deixant a part l'intel·lectualisme del que sovint se l'acusa, la poesia d'Eliot presenta tres vessants fonamentals en aparença contradictòries entre si, però que ell harmonitzava sàviament. La primera, una vena humorística molt sui generis. La segona, l'arrebatat vanguardisme o experimentalisme literari, junt amb Wallace Stevens i Ezra Pound, fou el gran representant del modernisme anglès que res té a veure amb el modernisme català que coneixem. La tercera faceta és, sens dubte, la meditativa i religiosa. De la suma d'elements tan diferents, la tradició, la novetat, les bromes, allò sagrat i profà, o sigui, la fe i el nihilisme, en sorgirà una síntesi que es convertirà en el que alguns creuen que és la més gran poesia del segle XX. Per altra banda, altres aspectes importants en la seva poesia foren la influència dels metafísics i dels simbolistes francesos en la seva reacció contra el romanticisme. Per Eliot, segons Andreu Jaume, el romanticisme significava sobretot individualisme i culte a la personalitat, just al contrari del que ell buscava en la seva obra, sentit de la comunitat tradicional i invisibilitat personal. I per acabar, llegirem un últim poema d'Eliot. Little Giddings, cinquè. El que en diem principi és tot sovint el final. I arribar al final és començar. La fi és d'on partim. I cada frase, l'oració correcta, on cada mot es casa ocupant el seu lloc per tal d'aguantar els altres, ni desfiant ni ostentós, un fàcil comerç del vell i el nou, el mot corrent exacte sense vulgaritat, el mot formal precís però no pedant, tot el conjunt ballant alhora, cada oració i cada frase és un final i un principi, cada poema un epitafi, i qualsevol acció és un cas cap al piló, cap al foc, al fons de la gola del mar, o la pedra il·legible, i és aquí d'on arrencàrem, morim amb els agonitzants, mireu com se'n van i marxen amb ells. Hem nascut amb els morts, mireu com tornen i també nosaltres. El moment de la rosa i el moment del xiprer duren igual. Un poble sense història no està redimit del temps, car la història és un ordre de moments enllà del temps. Així, mentre es fa fosc, una tarda d'hivern, en una capella isolada, la història és ara i Anglaterra. Amb l'atracció d'aquest amor i la veu d'aquesta crida, no cessarem d'explorar i al final de la nostra exploració serà arribar on començàrem i conèixer el lloc per primera vegada a través del portal desconegut i recordat, quan el que ens resta per descobrir de la terra és allò que era al principi, l'aiguaneix del riu més llarg, la veu de la cascada oculta i la quitxalla en el pomer, no coneguda, car no ha estat buscada, però sí sentida, mig sentida. És la pausa entre dues onades, de pressa, aquí, ara, sempre. Un estat d'absoluta senzillesa, que no val pas menys que res, i tot anirà bé, i tot anirà de coses també, quan en el nus coronat de foc, les llengües de flama es repleguin i el foc i la rosa siguin un. I aquí acabem avui aquest racó de les lletres. Esperem que us hagi interessat. Fins a la propera. Bon cap vespre i bon cap de setmana.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Benvinguts una setmana més al Denominació d'Origen, la secció musical del De Mica en Mica. Avui mos toca parlar d'un grup al que ja hem dedicat més d'una secció, però és que els Smoking Souls han tornat en un nou disc, La Cura. La banda de Pego va tornar el passat 18 de febrer després de 3 anys des del seu últim treball, Translúcid. Guitarres esmolades, riffs elèctrics i melodies èpiques protagonitzen, com ja acostum, el cinquè disc de Smoking Souls. Escoltem ara Vosaltres, cançó de l'últim disc d'estudi de Smoking Souls, La Cura.
Sé que no puc volar més alt, acabe d'acceptar la meua condició. Quan més amunt en l'aire més gran és la por. Si el cel li pertany al vent violent, tenia un gran discurs que s'ha quedat per dir. I sé que quan vos veig tinc ganes d'aplaudir. Vi
l'experiència i el clamor. No distingis que és cris d'alegria i dolor. Adora l'entusiasme de qui entén l'amor. Tot allò que busque cap a les butxaques i m'enganye perquè tinc ambicions èpiques. Mostrar-me vulnerable des l'incendi d'aigua. M'he allunyat de molta gent preciosa, he jugat amb la més perillosa i ara no sé on vas però ja sé d'on vinc. Ja tinc els peus a terra, no vull guanyar la guerra. Vull cuidar els meus i escoltar les seues veus baix la lluna plena. Ja tinc els peus a terra, no vull guanyar la guerra. Vull cuidar els meus i escoltar les seues veus baix la lluna plena. Calma la nit freda, un sol radiant que crema.
I en aquest teatre que jo m'he inventat, he fallat, m'he apartat de qui sempre ha estat.
Inventar-se una eixida, qui no està a la deriva.
I en aquest teatre que jo m'he inventat, m'he ensenyat que trobar la cura al vostre costat. Ja tinc els peus a terra, no vull guanyar la guerra. Cuidar els meus, escoltar les seues veus baix la lluna plena. Ja tinc els peus a terra, no vull guanyar la guerra. Vull cuidar els meus, escoltar les seues veus baix la lluna plena. Resistiré i sabré que sempre vos tindré. No hi haurà res més, saber que esteu bé i escoltar.
Durant la seva breu però intensa trajectòria, Smoking Souls s'ha obert un camí en la música dels Països Catalans, en un rock potent i desacomplexat que reafirmen les 7 noves cançons que conformen La Cura. Rock, urgència, punk i noves sonoritats al servei de les sempre elegants i èpiques melodies marca de la casa. A més de les lletres que tornen a posar el dit a la nafra i que inciten a la reflexió individual en horitzons sempre col·lectius. Som-hi ara en Immortals, del disc La Cura de Smoking Souls.
I una bandera i ara estem dins d'una trinxera esperant que algú s'estime com s'espera la quimera de no sentir-nos sols. Som addictes al verí d'un gran problema, l'utopia intenta obrir-se pas i m'agrada el teu perfil d'antisistema i com la vida et crema per dins. Vine i trenca el mirall, ahir estem-nos a la guerra emocional. Vine i mira la vall, corren, corren lliures els cavalls. I ara fingim que som com dos estatues, i ara fingim que vivim. Una roba com que es treu la vida, a poqueta nit no es veu tant la ferida. La vida ofega però ens tenim. Ho vam celebrar en la copa més buida, era inevitable la nostra fugida. No trobem la porta que ens marca l'eixida de l'edifici que hem construït. Vine i trenca el mirall, ahir estem-nos a la guerra emocional. Vine i mira la vall, corren, corren lliures els cavalls. I ara fingim que som com dos estatues, i ara fingim que vivim.
Marxes mai, estem tan lluny que els nostres quietud, agres la solitud. La quietud orfena de presències, res no és tan absolut. He après tant i et doné les gràcies, amb el cor a la mà. Vull que sàpies que la vida et vaja bonica i et siga molt lleu.
El nou àlbum La Cura compta a més en les col·laboracions especials de David Ruiz de La Moda a La Revolta, en estrofa en valencià inclosa per primera vegada de part del burgalès, i de Juan Blas de Nothing. La Cura, a més, s'ha enregistrat en 5 setmanes a la tardor del 2021, visitant fins a 7 estudis de l'estat espanyol i on fins a 9 productors han deixat la seva empremta en cadascuna de les cançons de l'àlbum. Entre ells destaquen Juan Blas, Jaume, Santi García, John Miquel García, Joel Gilabert, Tono Hurtado, Pablo Martínez o Pau Paredes. Ara podrem escoltar Soledat, cançó de Smoking Souls, en La Bala.
Paz, ¿de qué vas?
La gira de presentació del disc La cura de Smoking Souls arriba este cap de setmana a València i a més passarà per Alacant el pròxim 30 de març, Palma el 21 de maig i durant l'estiu ja tenen tancades diferents dates a Berga, Manresa, El Fesioc o Comarruga. Els oients d'Euskal Herria també estan d'enhorabona perquè qui vulgui veure els Smoking Souls en concert tindrà l'oportunitat de fer-ho el pròxim 1 d'abril a Bilbo a la sala Esquena. Ara, per anar fent orella, escoltarem La llavor dels Smoking Souls.
Sé que no has tingut res massa clar, que tens dret a equivocar-te, que sempre has desitjat poder-te acceptar per a sanar. Vas deixar la teua salut mental en mans de les seues exigències, víctima del món occidental, accidental. No li pide a Déu que em salve, només amb els teus en l'aire. El que volies controlar va marxar sense avisar-te, tan sols et va quedar poder respirar, poder tornar. No sabrem mai el temps que ens quedarà, perquè no vivim el que ara està passant. Anticipar-nos no tindrà sentit, cal sentir. No li pregui a Déu que em salve, només amb els meus.
De moment, el passat 4 de març, els valencians van encetar la gira de presentació de La cura a una sala Rasmatàs de Barcelona que, com ells van dir, se va quedar menuda. Ara, per acabar, escoltarem la cançó que dona nom al disc de La cura, però abans us recordem que podeu seguir-nos a la nostra pàgina de Facebook, de mica en mica guionet bilboiria, i tornar a escoltar tots els programes del de mica en mica al web bilboiria.eus. Passeu un bon cap de setmana. Salut!
Hem nascut al mar Mediterrani, guardarem la sal, curem-nos els mals. M'has ensenyat que no vull abandonar.